again. No pots oblidar.
Te'n recordes? Una crònica sentimental de 26 anys de la nostra vida. Des de 1950 a 1975.
Hola, bona tarda. Us parla Jaume Barberà i aquest programa és Te'n recordes? Aquesta crònica sentimental que cada diumenge us porta Catalunya Ràdio.
Tengo ganas de bailar el nuevo compa. Dicen todo cuando me ven pasar.
Chica, ¿dónde va?
Me voy pa' bailar.
El Bayón. Tengo ganas de bailar el nuevo compa.
Dicen todo cuando...
I què és una crònica sentimental sense un record apassionat dels mites? Silvana Mangano va concentrar aquell llunyà 1952 les preferències musicals i cinematogràfiques dels homes quan va rodar la pel·lícula Anna i va interpretar un Bayón, el negro zumbón, que per mort de la sensualitat de l'artista es va convertir popularment en el Bayón de l'Anna. Per què entusiasmava el Bayón i entusiasmava tant l'actriu? Doncs perquè estava en la plenitud de les seves facultats interpretatives i en la plenitud i en la plenitud de la seva exuberant figura. Vet aquí l'entusiasme.
El Bayón.
Fins i tot hi havia cines en els quals el maquinista encarregat de la projecció, quan Silvana Mangano havia cantat el Bayón, havia de parar la projecció, rebobinar i tornar a passar el tros de la cançó. Tot això a causa de la cridòria dels espectadors que drets aplaudien sense parar les, diguem-ne, evolucions de la Mangano. Ho recorda, Horacio Sáenz Guerrero? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Sí, tant que ho recordo. I celebro molt que hagis dit que una de les raons de lo que va passar era la figura magnífica d'aquesta dona, no? El cine tenia poc que veure amb això, crec que jo ho vaig viure d'aquesta mena. El que tenia que veure era, primer, que la censura cinematogràfica no havia pogut assassinar a l'actriu i no l'havia pogut eliminar, i era el que era, i era una dona magnífica, esplèndida, es veia molt a gust. Jo recordo molt bé la meva llunyana joventut, unes curves magnífiques, una geometria esfèrica molt bonica, i el complement era la música. Però molt llunyana estava la pel·lícula com tal, perquè el gran cine italià venia amb unes acreditacions diferents, potser més serioses. Però des del punt de vista humà, la novetat que va portar en aquella Barcelona trista, una mica sombria, i des de luego ficada al cubell de la censura i de les restriccions, allò va ser una llum molt, molt graciosa que encara surt a la memòria de vegades.
Horacio Sáenz Guerrero és periodista, Premi Príncep d'Astúries de Comunicació i Humanitat i va ser director de La Vanguardia. Avui ens acompanya juntament amb Josep Maria Henó, historiador i advocat. Tots dos ens ajudaran a evocar i a recordar com era la vida aquell 1952. I és que en un país obligat a tantes abstinències no podia ser d'una altra manera. Deixem el Bayón i Silvana Mangano. Aquell 1952 canviarien algunes coses, poques, però algunes coses. La vida seria una mica més alegre. Per exemple, s'acabaria la cèlebre cartilla de racionament. La que ens ha portat avui el col·laborador del programa, Joaquim Roglan, potser va ser de les últimes.
Segurament. Va durar una mica més, però segurament. Mira, la cartilla de racionament era d'un color groguenc que corresponien exactament a la ració d'aliment que pertocava a cada persona. La cartilla la concedia a la Comissaria General de Abastos i en donaven una per cada membre de la família. Amb la cartilla a la mà, el titular podia escollir la botiga on anar a buscar el subministrament, que consistia en oli, arròs, llogum variat, patates, sabó de seu, de lagarto o berenguer, llaunes de sardines o cavalla, un xocolata que semblava sorra i un cafè que no semblava cafè. Per Nadal hi afegien una mica de torrons de crema i fruita, que tenien més de patata que d'altra cosa, però que aleshores semblaven un bé de Déu. El menjar de la cartilla era insuficient per una persona i encara més per a una família. Per això tothom que podia comprava el menjar d'estraperlo. Els estraperlistes tenien de tot i actuaven a domicilis privats que tothom coneixia mentre la policia feia la vista grossa. Els estraperlistes treien el menjar d'abastos gràcies a funcionaris que en desviaven i també l'anaven a buscar a pagès, on mai hi va faltar menjar. De fet, als pobles gairebé no funcionava la cartilla, per això molta gent de ciutat tenia les cartilles de parents del poble, la qual cosa els permetia obtenir una ració extra. Val a dir que els darrers anys la cartilla era més aviat simbòlica, perquè la majoria de la gent comprava ja d'estraper-lo. Malgrat tot, als forns i les botigues es formaven cues per comprar el pa i el menjar amb les cartilles. Els botiguers servien la mercaderia i arrencaven el cupó pertinent, que enganxaven amb cola a un llibre de bastos. Tants quilos, tants cupons, i si en faltava un, el pagava el botiguer. D'aquesta manera, els botiguers van passar a ser una mena d'administradors inspectors de l'Estat. Els propietaris dels colmados havien d'anar a buscar el menjar als magatzems de bastos i aleshores ho feien amb un carretó de lloguer. Però els més afortunats també el compraven de sota mà els guàrdies i policies que els treien dels seus economats. Els botiguers també havien de fer les racions, perquè les patates els arribaven amb sacs de 5 quilos i ells havien de fer les parts que manava cada cupó de la cartilla i el mateix els hi passava amb els fideus. Una altra pràctica era inventar-se fills inexistents, la qual cosa donava dret a una altra cartilla, i a llet amb pols i de pot. A les vaqueries, si sabien que era pels nens, hi tiraven una mica menys d'aigua a la llet de vaca. Pel que fa a la carn i el peix, calien als mercats, on també s'hi feien unes cues de mai acabar. Encara que les cartilles van acabar-se oficialment el 1952, el racionament d'alguns productes va durar uns quants anys més. Aquí us he portat, per exemple, les targetes d'abastecimiento, que eren la mateixa cosa, però amb un altre nom. Aquestes blaves, per exemple, van a nom del meu avi i de la meva mare, i eren per obtenir petroli per a la cuina. Porten data del 9 de maig de 1960. Aquesta blanca és més antiga. Porta data de 1948, va a nom del meu pare i és la targeta de fumador.
Perdona, Joaquim, el 1960 encara hi havia cartilles?
Encara hi havia cartilles de... Jo recordo perfectament haver fet cues per anar a buscar petroli per cuinar. I es anava a buscar en un lloc determinat que posava Petroleos Hotelías, Santa Eulàlia 5, Hospitalet.
Però era per productes molt determinats, devia ser.
Per alguns, sí. Per exemple, el petroli.
Jo em permeto d'acordar-te...
I la llet amb pols.
Jo no ho sé molt bé com es feia, però la minyona de casa tenia una cartilla. En un moment donat va marxar, ens vam quedar amb la... Vam tenir un parell de cartilles més de minyones que ja no hi eren. Tot això també era un petit delicte de per menjar i multiplicaves la família. Sí.
En aquests anys, més o menys, és quan s'acaba tota aquesta economia de restricció, que ja va començar amb la guerra, això no ho oblidem, va començar amb la guerra, va continuar en aquells anys tan durs i tan forts dels anys 40, en la postguerra, i que fins al final de la Guerra Mundial no es va començar a veure una certa normalitat. O sigui, pràcticament tot era o censurat o reaccionat. Per tant, no hi havia cap clima de llibertat i cap clima d'amplitud. I això fins a cert punt es comprèn. Era una cosa dolenta per un país i molt dolenta per les persones. Però la restricció era en l'electricitat. Recordem els dies de restricció, els dies de pujar a peu perquè no funcionaven, els carrers de Barcelona foscos perquè no hi havia llum, el reaccionament en el menjar, que per cert no s'ha fet cap estudi rigorós i seriós com podia sobreviure una població civil menjant la setmana una mica de pa, una mica de sucre i una mica de sabó, perquè aquella setmana només tocava això, i la gent vivia, perquè com deia molt ben Joaquim, és que la gent s'havia enginyat amb l'estraperlo. L'estraperlo era un sistema que et permetia tenir de tot els que tenien recursos. Durant un temps fins i tot no hi va haver la moneda com a ús normal, sinó l'intercanvi. O sigui, s'anava a un lloc, es donava un producte i en rebies un altre. Per això el petroli i la gasolina van ser reaccionants durant tant temps, perquè era un sistema d'intercanvi. El tabac servia exactament pel mateix, també. Perquè molta gent que no fumava tenia targeta de fumador i d'aquesta manera podia canviar-ho per altres coses.
I què passava, Josep Maria Henao, quan qui sigui l'autoritat corresponent que controlava les cartilles descobria que una família tenia més cartilles dels que...
Hi havia una sanció governativa. Cal dir també que aleshores la màxima autoritat en l'ordre pràctic era el governador civil. I el governador civil feia i desfeia i et podia posar a la presó tranquil·lament pel sistema que se'n deia de quinzenari, o sigui, et posava 15 dies a la presó sense més explicació. Com si ho creia, que així era oportú. I quan sorties, t'esperava la policia a la sortida del model i et tornava a posar 15 dies més. I així anava contínuament. Per delictes, els carteristes eren sancionats d'aquesta forma, però també per qüestions de tipus polític. Els quinzenaris era facilíssim, no calia cap mena de judici per fer això. El governador civil tenia autoritat per fer-ho. Hi havia, a més, el que es deia la llei de vagos i maleantes, que s'aplicava a tot en aquell moment, i sota aquest concepte de vagos i maleantes podies fer exactament el que volies.
Sí, o sigui, el que ve a demostrar és que a partir del 52, diguem-ne, encara s'havien de patir moltes penúries i mancances. El 52 va ser una data oficial, però que la realitat no s'hi va correspondre. Llavors, això que dèieu, no?, que la cartilla de racionament era un bé molt preuat. No, de vegades, una llegenda al peu i diu «Consérvese cuidadosamente este documento y los cupones que tiene por ser todo ello indispensable para obtener y usar colecciones de cupones de racionamiento». I no eren col·leccions de cromos ni dels que després serien cupones ahorros de l'hogar. Els cupons de la cartilla de racionament eren, senzillament, els cupons de la gana racionada i mal repartida.